Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Conseller de Justícia, Germà Gordó, bon dia i moltes gràcies per seguir.
Bon dia, gràcies a vostès.
La Fiscalia recorrerà avui la decisió de la Generalitat de concedir el règim obert als expresidents de Ferrocarrils condemnats a 4 anys per malversació de diners públics. Enric Roig i Antoni Herce, que estan a la presó des de fa 48 dies, després que el govern espanyol els va denegar l'indult. Per què la Generalitat ha decidit posar-los en llibertat?
Bé, la Generalitat va donar l'any passat més de 2.000 tercer graus, per tant, no posem en llibertat. No es pot dir un tercer grau, no es posa en llibertat a ningú. Per tant, no, és que és una diferència important. La llibertat és la llibertat i la llibertat la té un quan acaba la condemna o quan hi ha realment una llibertat provisional. En aquest cas, no. En aquest cas estem parlant d'un tercer grau.
Val.
Hi ha més de 2.000 tercer graus a Catalunya que es van donar l'any passat. Això vol dir que més del 20% dels reclusos catalans estan en tercer grau. I és veritat que de vegades els tercers graus són recorreguts per la Fiscalia, i aquest és un dels casos en els que sembla ser que la Fiscalia ho recorrerà, perquè nosaltres parlem a partir del que han dit els mitjans de comunicació.
Però que hi hagi un 20% de règims oberts a Catalunya no vol dir que no eximeixi de la pregunta de fer-li perquè la Generalitat ha decidit posar-los en llibertat.
Bé, si anem a aquest cas concret, hem de dir que aquests senyors van entrar a presó, són penats, i a partir d'aquí, quan una persona entra com a penada en un centre de reclusió, doncs la Junta de Tractament ha de dir en quin grau proposa que siguin classificats. Primer grau, segon grau o tercer grau. En aquest cas, la Junta de Tractament del centre, per unanimitat vol dir després de l'informe del jurista, de l'informe del psicòleg, de l'informe de l'educador social, etc., però per unanimitat va proposar el tercer grau. Immediatament aquesta proposta s'envia al Servei de Classificació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i la Direcció General de Serveis Penitenciaris, com habitualment fa, va ratificar la proposta. Per tant, s'ha seguit un procediment absolutament normal.
Val, però el procediment, exactament per què? Perquè ja estan pagant el seu deute?
Sí, hi ha diversos factors que ajuden a que una persona pugui ser classificada en tercer grau. Una, per exemple, és que sigui la primera pena, que és el cas. La segona és que voluntàriament hagi acudit al centre de reclusió per ser recluït. També és aquest cas. La tercera és que o bé hagi pagat la responsabilitat civil o bé hagi arribat a un pacte per pagar-la, que també és aquest cas. Un altre factor és el fet de que determinades persones tenen un entorn social que, en principi, el fet de que estiguin en tercer grau els fa més fàcil poder sortir durant el dia amb una certa dosis de llibertat. També és el cas. Després també es té en compte les possibilitats de que tornin a reincidir. S'ha tingut en compte, segons l'equip de tractament, que en aquest cas hi ha molt poques possibilitats de que tornin a reincidir.
Li he demanat al PSC Iniciativa que doni explicacions al Parlament. Ho farà o no?
Si a mi em pregunten al Parlament, respondré al Parlament, evidentment. Miri, la setmana vinent hi ha Parlament, i si tinc alguna pregunta, molt gustosament la respondré, d'acord amb l'informe que em faci a la Direcció General de Serveis Penitenciaris.
L'altre dia el jutge Gómez Bermúdez, el Salvados, del Jordi Évole, va dir que la justícia catalana té, anem a escoltar-ho, molta màniga ampla en casos de corrupció.
Especialmente en Cataluña, por cierto, donde los delincuentes económicos salen con una facilidad de prisión sorprendente.
Pongamos un ejemplo.
Los terceros grados, o sea, los terceros grados a delincuentes. Javier de la Rosa, los casos que están ahora en institución, que en eso es distinto, pues son medias cautelares, hay muchos. Pero es sorprendente la facilidad con la que se sale de prisión por parte de los delincuentes económicos, cuyo argumento es ridículo.
Agafa molta força aquesta declaració, de fet, al finals de maig, en un dia com avui. Què pensa el que ha dit el jutge?
Miri, jo sóc el conseller de Justícia, i per tant jo crec que queda respecte al que pensi cadascú i no he de fer una valoració. I el que estic segur és que el sistema penitenciari català funciona molt bé, que els funcionaris de presons catalanes són gent d'una alta professionalitat i que actuen com han d'actuar d'acord amb la llei, i crec que s'estan atorgant els tercers graus que corresponen. Estem parlant, torno a dir, més de 2.000 graus. No sé si aquest senyor coneix els 2.000 graus, els 2.000 tercers graus que s'han atorgat.
Canvi de tema. La Generalitat es personarà com a acusació particular en aquest del suposat padrastre de Castelldans, de les Garrigues. Segons les informacions, des de l'any 97, el detingut havia acollit 14 menors tutelats pel Departament de Benestar Social en diferents etapes. Com pot ser que ara passin aquestes coses?
Com pot ser? Doncs miri, perquè estem en una societat que el risc no és zero. I les administracions i la societat en general no s'han d'intentar treballar per acostar-nos al risc zero. Però això no és del tot possible. Sempre hi haurà errors. I és evident que en determinats casos els errors poden tenir conseqüències més greus que en d'altres. I aquí, doncs, hi ha hagut errors. Justament jo ahir vaig coincidir amb un acte amb la consellera de Benestar Social, amb la senyora Neus Munté, i vam estar parlant d'aquesta qüestió, i realment doncs, s'han produït alguns errors en els processos d'aquests dos darrers anys. La Generalitat ara ha obert el que ha d'obrir, que és un informe per saber exactament què és el que ha passat i per què ha pogut passar això al darrer dels darrers anys, i a més també s'ha personat, té la voluntat de personar-se, ja veurem si ens deixaran personar o no en el procés judicial.
Diu, errors en el procés, quin tipus d'error estaríem parlant?
Doncs jo crec que bàsicament és un error, en el seu moment amb aquest senyor se li va fer un psicotècnic, el psicotècnic el va passar bé, per tant és possible doncs, que no tinguem afinats els psicotècnics, torno a dir, el risc zero no existeix en la nostra societat i ho hem d'acceptar que no existeix el risc zero. I a més, doncs, aquesta persona està sotmesa a uns controls habituals, doncs potser en el seguiment que s'ha fet d'aquesta persona doncs també hi ha hagut algun error. Tot i així, és molt aviat per dir-ho. S'ha obert ara un expedient informatiu i després de l'expedient informatiu del servei social sabrem exactament què ha passat. Jo no crec que sigui bo ara jutjar, que pogués sentenciar exactament què ha passat amb aquest procés fins que no tinguem una anàlisi ben acurada.
És 2:15. De seguida li pregunto per altres casos de corrupció aquí, però m'agradaria preguntar-li si hi ha un problema que ara en aquests moments s'ha escampat de la societat cap als partits polítics o cap a determinats partits polítics o cap als històrics partits polítics. És a dir, hi ha casos de corrupció al Partit Popular, casos de corrupció al PSOE, casos de corrupció a Convergència i Unió. Però li vull preguntar... I un del fet que uneix a la Casa Reial Espanyola, hi ha un fet que reuneix o que uneix a tots plegats és la horrorosa lentitud a l'hora dels procediments judicials i de l'hora d'arribar a un judici que poden trigar, ja no dic mesos, anys en poder-se fer. Avui aplaudíem tots plegats la celeritat amb el qual el jutge Ruz, en el cas dels papers de Luis Bárcenas, en el cas del Partit Popular, va sortir una informació diumenge al diari El Mundo i automàticament cita declarar per avui mateix el director d'aquest diari. Què en pensa el conseller d'aquesta lentitud exasperant que tenen els casos de justícia arreu de l'Estat, també, evidentment, aquí a Catalunya, i concretament de la celeritat amb la qual s'ha mogut aquest jutge i que ens l'eleva fet noticiable precisament per aquesta rapidesa poc habitual?
A veure... De fet, hi ha un principi constitucional, que a més suposo que ha de formar part dels principis de tots els països democràtics, que és la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva jo crec que bàsicament reuneix tres condicionants. Que realment tothom tingui dret a accedir-hi. Les taxes judicials espanyoles són en aquest moment un cert impediment a aquesta tutela judicial efectiva. Segona, que la justícia sigui segura, per tant, que la qualitat de les resolucions judicials sigui bona. Jo crec que bàsicament en aquest país les resolucions judicials són segures i són molt bones. Sempre hi ha errors, com s'han vist doncs, els darrers anys i fins i tot doncs, d'algun cas doncs, que ha tingut una certa repercussió social. I la tercera és que tingui una certa celeritat. La certa celeritat no vol dir una immediatesa. Cada procés, depenent de les proves que s'han de fer, dels testimonis, etc., doncs necessita ritmes diferents. Però és evident, jo crec que és molt evident de que necessitem incrementar la celeritat. Per què no hi ha aquesta celeritat, que és també un requisit bàsic d'aquesta tutela judicial efectiva? Jo crec que hi ha una manca de recursos. Jo crec que hi ha una certa manca de recursos a l'administració de justícia.
Però amb un fet tan evident com és la justícia en les èpoques que estem, no cal esmerçar-hi més recursos precisament perquè la justícia sigui més ràpida, ja no hi parlaré, més justa, però sobretot més ràpida?
Torno a dir, jo crec que hi ha una falta de recursos evident, i la primera falta de recursos, la més important, és de que falten òrgans judicials. Jo crec que en aquest país, si hi hagués un 25% més de jutges, no passaria res i estaríem en unes condicions més òptimes. Evidentment, un 25% més d'òrgans judicials significaria també un 25% més de personal. Però tu no pots dotar de més personal un òrgan judicial d'una manera continuada, perquè al final l'única cosa que farien és acumular sobre el jutge un munt de feina que no podria resoldre. Per tant, en aquest moment, jo crec que des d'aquest punt de vista, de que hi hagi una major celeritat, el problema principal, no l'únic, però el problema principal és que falten més òrgans judicials. Jo crec que no passaria res si incrementéssim un 25% la plantilla judicial de l'Estat espanyol.
O factible que això pugui passar algun dia a Catalunya?
Doncs, si nosaltres tinguéssim competències, li ben asseguro que això seria així.
Què en pensa el conseller de com s'està portant el cas Bárcenas?
Bé, jo l'única cosa que sé del cas Bárcenas és una mica el que expliquen vostès, el que expliquen els mitjans de comunicació. Jo crec que el jutge està treballant d'una manera correcta, crec que la Fiscalia també està treballant a la seva manera i també d'acord amb els principis que li corresponen a la Fiscalia. Hem de veure què depara. Vostè tot i així ha dit, escolti'm, el jutge està actuant d'una manera molt ràpida en aquest cas. Ja veurem quant temps trigarà a tancar-se aquest cas.
Però vostè entén perfectament que... Per això encara vostè està posant aigua al vi, eh? És a dir... clar, per exemple, hi ha un cas que la gent l'exaspera, és a dir, hi ha un permetin l'expressió, un lladre confés com Fèlix Millet, i la gent no entén com aquest senyor encara continua passejant pel carrer sense cap, amb tota impunitat. I és que els processos judicials cadascun és el seu i el jutge imposa el que imposa. Però considera que moltes vegades la justícia té aquesta mala imatge precisament per casos com aquest?
Jo crec que els jutges s'apliquen bé la justícia, i no sempre el fet de que hi hagi una persona confessa vol dir que aquesta persona hagi d'estar en un centre penitenciari. Això ho decideix el jutge, ho decideixen els jutges. En aquest cas ha cregut que no era oportú, que no era necessari, i és així. De fet, el senyor Millet sí que va estar, pel cas de l'hotel del Palau, va estar uns dies a la presó, com vostè
sí,
sap.
Uns dies, eh?
Sí, no. I el que torno a dir és que això, qui ho determinen són els jutges, i el conseller de Justícia el que ha de fer és, doncs, valorar sempre de manera positiva la feina que fan els jutges.
Deixem parlar del referèndum ara. S'ha mogut alguna cosa des que vostè, el 15 d'abril passat, va dir això que ara escoltarem al Fòrum Europa?
Jo crec que una consulta tan sols serà possible si realment hi ha un acord amb el govern de l'Estat. No acabo de veure la manera de poder tirar endavant una consulta si el govern de l'Estat i nosaltres no arribem a un acord i, per exemple, el govern de l'Estat ens envia al Tribunal Constitucional doncs la llei de consultes o una convocatòria d'una consulta, etc.
Continues sense veure que Catalunya pugui fer una consulta sense pactar amb el govern d'Espanya?
Miri, el que passa és que jo no voldria respondre aquesta pregunta només amb aquest flash que vostè ha passat. Jo vaig parlar allà molta estona. I jo vaig parlar i vaig dir diverses qüestions. Primera cosa que vaig dir és que Convergència i Unió tenia l'obligació de complir amb el seu programa electoral, i el programa electoral de Convergència i Unió parla de consulta. Segona cosa que vaig dir és de que havíem de complir l'acord de governabilitat amb Esquerra Republicana, i l'acord de governabilitat amb Esquerra Republicana parla clarament de que s'ha de fer una consulta, que indicativament s'ha de fer el 2014, i que això es pot moure més enllà o més endavant, d'acord entre les dues forces, entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. I aleshores el que vaig parlar és que nosaltres estàvem en aquest moment en una situació que era la situació del diàleg, i el diàleg amb Madrid era el que possibilitava de que aquesta consulta fos més fàcil. I això és una evidència, que si intentar l'acord amb Madrid i arribar a un acord amb el govern de l'Estat és el que faria més fàcil el procés de la consulta. Si no hi ha un acord amb l'Estat, també és una evidència que el procés serà més difícil. No vol dir que sigui impossible, ni molt menys. Jo no vaig fer servir la paraula impossible, ara vostè acaba de parlar el flash. Nosaltres tenim l'obligació de consultar el poble català, i jo li dic que, evidentment, qui decidirà lliurement el seu futur en els propers temps serà el poble català.
Val, però vostè ho pot parlar millor que ningú i en coneixement de causa, segurament, discreta o no discretament, pública o privadament, segur que n'ha parlat amb qui correspon,
per exemple, amb el seu homòleg a Madrid, amb el senyor Gallardón, amb el ministre Gallardón. Li pregunto, vostè està convençut que hi haurà en aquesta legislatura una consulta a Catalunya?
Jo estic convençut de que aquesta legislatura serà consultat al poble català per decidir el seu futur.
I li repregunto amb el vistiplau de Madrid?
Miri, ahir el president de la Generalitat va dir que la consulta es faria d'acord amb l'Estat o en normativa pròpia catalana. Doncs jo he de ratificar el que exactament ahir va dir el president de la Generalitat del Brasil.
Val, si ho ratifica d'aquesta manera, vol dir que vostè veu alguna opció de que pugui ser d'una via legal? El que vostè ha contemplat o ha pogut parlar amb el ministre Gallardón, vostè veu alguna possibilitat que el govern d'Espanya pugui dir que sí que es faci?
Jo he de creure de que encara hi ha espai per arribar a un acord amb el govern de l'Estat per fer la consulta. I el que és evident és de que nosaltres tenim l'obligació de consultar el poble català. Les dues coses són evidents.
Per tant, si no hi ha vistiplau, igualment hi haurà consulta.
Si no hi ha el vistiplau del govern de l'Estat, nosaltres haurem de consultar el poble català.
Molt bé. I es faria a través d'unes urnes, a través d'un dia en concret. La data es parla del 2014, però vostè deia que si s'hauria d'estirar fins al final de la legislatura es podria estirar. Anem més enllà. Suposem que guanyi el qui guanyi, guanyi el sí o guanyi el no. Què passaria l'endemà des d'un punt de vista jurídic?
Des d'un punt de vista jurídic, justament això és el que està treballant el Consell Assessor de la Transició Nacional. Està justament treballant, dibuixant els processos que correspondrien en el cas de la creació d'un estat català o d'un país amb estructures d'estat o d'un altre ens en la configuració que el poble català li vulgui donar. Això és justament el que s'està treballant. Són trànsits difícils, són trànsits absolutament difícils, però són trànsits possibles. I, evidentment, jo crec que s'ha fet el que calia fer, que és crear un consell assessor amb figures molt rellevants que han de preparar aquesta transició.
Molt bé. Ara, de seguida, fa una pregunta a cadascun dels nostres tertulians aquí a la taula, però abans, només una pregunta sobre el tema que ara ens ocupava. No ha parlat del tema, segur, amb el ministre Gallardón. No estic convençut que no haurà parlat del tema. M'imagino que continuen enrocats en el no, no?
Jo crec que el govern de l'Estat en aquest moment li costa molt veure una consulta. Però jo torno a dir, no crec que sigui impossible arribar a un acord amb el govern de l'Estat per fer aquesta consulta.
Val. Jaume Barberà.
Bon dia, conseller. Vostè descarta el plebiscit?
En quin procés?
En el no a la consulta. La consulta no es pot fer legalment. Vostè descarta el plebiscit? És a dir, si no li deixen fer la consulta legalment, cosa que fins ara, si vostè no té... Si vostè, diguem-ne, no té més informació, com nosaltres, vaja, no es pot fer legalment. No la deixen fer. Per tant, hi ha un altre recurs, que és fer el plebiscit, és a dir, convocatòria d'eleccions claríssimes, i fer-lo. Vostè descarta aquest procés? És a dir, en cas que el no sigui rotund, descarta aquest procés?
Miri, nosaltres, és que, de fet, torno a dir, no hem començat a treballar les alternatives. Nosaltres estem segurs de que es podrà fer la consulta, i per tant no han començat a treballar amb el dibuix de les possibles alternatives. No som aquí en aquest moment. Nosaltres estem única i exclusivament en el dibuix de quina manera podem fer la consulta al poble català.
Vostè estaria d'acord, doncs, amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va dir l'altre dia en una entrevista a Televisió Espanyola, que el tema de la consulta no és un tema jurídic, és un tema polític. Per tant, si hi ha voluntat política, es podria fer, no?
No, jo crec que la consulta és un procés polític i és un procés jurídic. Jo crec que és les dues coses.
Vicent.
Bon dia, conseller. Jo reprenc el primer bloc de l'entrevista. Vostè sap que vivim moments amb una gran pressió social, amb una gran alteració social. No crec que aquesta pressió social ni aquesta alteració social, quan se prenen decisions judicials, siguem, per dir-ho així, bones, no? En definitiva, no crec que els jutges o els responsables, per exemple, de concedir un tercer grau, tinguin que estar pendents d'aquesta sensibilitat social. Però també és una mica inconscient no tenir-les gens en compte. És a dir, sabent com està l'opinió pública, sabent com està la societat respecte a gent, directius de bancs, polítics presumptament corruptes, gent que s'han portat diners, grans indemnitzacions, o persones com les tres que han rebut ara, o els escaps de Ferrocarrils que han rebut ara aquest tercer grau, jo no sé si a l'hora de prendre aquestes decisions ha d'haver-hi un equip normal de psicòlegs mirant com estan aquestes persones i si les condicions han de ser les habituals, o també es pot tindre en compte que hi ha realment una sensibilitat pública molt, molt, molt accentuada, que pot acabar en desconfiança, frustració, desconfiança respecte al sistema judicial i respecte al sistema polític en general. Això no està en compte?
Jo crec que en aquest cas els professionals, que torno a dir els professionals de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, són grans professionals, només havien de fer una cosa, que era complir la llei i complir-la el millor possible, i és el que han fet. Han complit la llei el millor possible i han tractat aquestes persones amb igualtat amb la resta de reclusos que hi ha en els centres penitenciaris catalans.
Però vostè sap que, per exemple, alguna vegada quan se fa un judici, molts magistrats diuen, escolta, aquesta és una sentència exemplar. Això s'arriba a dir de vegades perquè resulta que en aquell tema concret hi ha una grandíssima sensibilitat social. Home, jo no, si aquestes decisions només són tècniques, res a dir, però si en aquestes decisions també intervenen des del departament o des d'on sigui criteris polítics, a l'hora de valorar-les fins i tot, ostres, jo crec que sí que s'ha de tindre en compte l'estat de l'opinió pública.
Sí, però com vostè ho ha dit, són decisions tècniques. Torno a dir, aquí intervé només la Junta de Tractament, que per unanimitat va fer aquesta proposta, i el Servei de Classificació, que són tècnics, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que va acceptar la proposta.
Per I tant, no hi ha influències polítiques?
No, home.
De cap mai? És a dir, mai hi ha consideracions de dir és el moment, no és el moment, o aquestes persones... Mai no hi ha aquest tipus de consideracions.
Miri,
i aleshores, per què un jutge diu que a Catalunya obtenir el tercer grau en delictes econòmics és tan fàcil?
Li hauria de preguntar a aquest jutge. Jo torno a dir, jo respecto sempre les apreciacions que vulguin fer els jutges i no vull valorar el que ha dit aquest senyor, però d'altra banda he de dir que els nostres professionals són els grans professionals i defenso absolutament la feina que fan. Per tant, defenso els 2020... aproximadament uns 2.020 tercers graus que es van donar l'any passat a Catalunya.
Esperança.
A veure, com que en Bastille ha fet una pregunta sobre què pensa de la instrucció del cas del senyor Bárcenas, i tenim a sobre de la taula la sentència de l'Audiència Provincial de fa 3 o 4 dies confirmant la fiança de 33 milions d'euros pel cas Palau, jo li volia preguntar què en pensa de la instrucció del jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona sobre el cas Palau. I una altra pregunta, vostè ha fet una referència que si tingués més competències a nivell de justícia la situació canviaria i reforçaria els jutjats. I jo estic amb vostè perquè jo visc la realitat judicial i és veritat que em manquen recursos, però la Generalitat té competències en tema no de secretari judicial ni de jutge, però sí de personal judicial. No seria necessari que aquest jutjat d'instrucció 30 en tingués un reforç de personal?
Dues coses. Vostè ha fet una referència a l'Audiència Provincial, ha parlat de 30 i pico milions, són 3,2 milions.
Ai, perdó, sí.
Ho dic perquè ho ha multiplicat per 10.
Perdó, sí, és veritat, és veritat, 3,3, sí.
Miri, des del punt de vista dels recursos de personal i també dels recursos materials, nosaltres tenim una comissió, que és la comissió mixta, entre la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de Justícia. Li he de dir que nosaltres estem seguint fil per randa els acords. És la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ens fa les peticions des d'un punt de vista de reforços de personal i també des del punt de vista de modernització electrònica, etc. Ahir mateix vam fer una presentació bastant potent de la presentació que es pot fer ara de demandes civils via telemàtica. El 50% ja es poden fer, només passa a Catalunya, no passa en cap altre racó de l'estat espanyol, i per tant nosaltres el que fem és complir o donar compliment amb allò, amb aquests acords que arribem a la Sala de Govern del TCJ, i ho estem complint tot al 100% amb el calendari acordat. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista anem bé. Una altra cosa és que, torno a dir, si nosaltres tinguéssim un 25% més d'òrgans judicials, si la planta judicial a Catalunya fos un 25% més àmplia, evidentment hi hauria molts menys expedients, molt menys processos en cada òrgan judicial i la celeritat que abans se'ns demanava doncs seria possible. En aquest moment és més dificultosa i només ho podem fer a través de què? De millorar processos, per això estem creant la nova oficina judicial, que també només s'està creant això en el cas de Catalunya, i per això estem fent una inversió molt important en tot el que fa referència a les tramitacions electròniques, que en els dos casos, tant amb el tema de l'oficina judicial, modernització de les oficines judicials, com en la modernització dels processos electrònics, estem al capdavant de l'estat espanyol.
Però la realitat del jutjat d'instrucció número 30, que és el que tramita el cas Palau, és una realitat molt diferent, perquè és un jutge que provenia de l'audiència, que va renunciar a la seva plaça a l'audiència, que va baixar a instrucció, que no està alliberat dels altres casos i que no té uns recursos, un plus de recursos per portar aquesta causa. I la Generalitat sí que té possibilitats de posar més oficials i d'alliberar-lo de l'altre.
Torno a dir, nosaltres actuem d'acord amb les peticions que es fa a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I de moment hem donat resposta a totes les peticions que ens han fet.
Andreu Maiaio.
Molt bon dia, honorable conseller. Li has de dir que m'ha sorprès, ja sé que és conseller de Justícia i per tant que els procediments legals són importantíssims, però aquesta negació de la voluntat política. És a dir, m'ha sorprès molt perquè li faré una pregunta, posaré el foc en un altre lloc. Això de recórrer amb un organisme doncs, de la Generalitat en contra de la concessió d'Aigües Ter Llobregat, això és la llei li obligava a fer aquestes coses, a recórrer contra un organisme propi de la Generalitat? Pregunto, perquè no, hi ha intencionalitat política aquí, no? Amb tot el tema doncs, d'Agbar i l'àrea metropolitana, hi ha intencionalitat política? Compleix la llei aquí?
El Departament de Justícia no ha recorregut res.
De Generalitat?
La Generalitat de Catalunya va prendre aquesta decisió a proposta dels serveis jurídics.
I aquí només, és a dir, aquí no hi ha intencionalitat política, no? Hem de veure, ho dic perquè tota aquesta cosa de dir, hi ha una comissió tècnica que diu que elabora un informe i que... Escolti, vostè sap que també la llei permetia pactes, fiscalia, doncs, amb determinades persones, en el cas Pallerols, però que després, doncs, tothom va entendre que davant, doncs, dels escàndols de corrupció política, segurament aquestes coses no es podien fer. I per tant, el Vicent ja li ha explicat molt bé, és a dir, ja sabem tots que hi ha una sèrie de gent i uns tècnics que diuen les coses, però després hi ha un polític que mira la sensibilitat doncs, de la societat i que creu que, home, no pot ser que determinada gent no paguin per allò doncs, que han comès. No, vaja, no...
Torno a dir, no és exactament el mateix, que abans justament sí, se n'ha parlat, no?, de quan... Aquí actua o no un òrgan polític, el govern és un òrgan polític, que quan no actuen els òrgans polítics. En el cas dels tercers graus és que els òrgans polítics no actuen. Per tant, és absolutament diferent. El govern de la Generalitat, a l'hora, per exemple, d'interposar el recurs, no? Evidentment el govern de la Generalitat sí que és un òrgan polític.
Acabo. Són dos quasi 4 minuts de 10. Una última pregunta, conseller. Arran del que vostè deia, que el poble deia, i estic convençut que el poble serà consultat. Li pregunto, arran del que li preguntava també en Jaume Barberà, és a dir, hi ha moltes maneres de poder fer una consulta, és a dir, des d'un punt de vista de posar unes urnes i dir sí o no amb una pregunta d'una manera, diguem-ho, no acceptada des de Madrid, i una altra era el que li deia el propi Jaume Barberà, que és amb unes eleccions plebiscitàries. Quan parlava vostè de que es farà aquesta consulta, parla d'un referèndum de pel sí o pel no?
Quan jo dic això, estic dient el que estic dient, i és que el poble català serà preguntat i per tant serà consultat al llarg d'aquesta legislatura, en principi durant l'any 2014. Això és el que he dit. Nosaltres ara el que estem fent és estudiar la manera via consulta, perquè nosaltres ho tenim en el nostre programa electoral de Convergència i Unió, i de moment governa Convergència i Unió, però a més ho tenim amb el pacte de governabilitat amb Esquerra Republicana. Per tant, nosaltres tenim l'obligació d'esgotar totes les vies possibles per fer-ho via consulta. Si això no és possible, ja ho veurem. De moment, nosaltres creiem que serà possible.
Però en què es basa per pensar que serà possible, conseller?
En què em baso? Doncs em baso en els treballs que nosaltres internament podem estar fent i en les converses que anem tenint amb les altres forces polítiques.
Val. Com seria aquesta consulta?
Com seria aquesta consulta? Això encara s'està treballant, per tant, deixin que jo això no li respongui.
Veu massa a prop que sigui el 2014?
No, no ho veig massa prop. Jo crec que el 2014 és un any possible.
És un any possible?
Sí.
I probable?
És possible i probable.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Gràcies, que vagi.